Síria mira de recuperar la normalitat mentre Europa avalua el futur dels refugiats sirians. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Quarantavuit hores després de la caiguda del règim d'Al-Assad a Síria, les noves autoritats miren de fer arrencar l'economia, amb especial atenció als sectors petrolier i bancari, mentre adverteixen que els crims de la dictadura no quedaran impunes, Joan Bota.
Tot i que la situació a Síria encara planteja molts dubtes, països com Itàlia, Àustria o Alemanya, on al febrer hi ha eleccions amb l'extrema dreta en ascens, ja han congelat les peticions d'asil. En paral·lel, Israel estaria aprofitant la situació de Síria per fer-se forts als alts del Golan, territori fronterer que ocupa des de fa dècades.
De tornada cap aquí i en plana política, Junts per Catalunya descarta sumar les seves forces amb les del Partit Popular i Vox per fer caure Pedro Sánchez.
L'endemà que l'expresident Carles Puigdemont reclamés al PSOE que el president espanyol se sotmeti a una moció de confiança, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha advertit al matí de Catalunya Ràdio.
Perquè ells sempre diuen, no?, que ells van de farol, però jo crec que ara ja els hem demostrat que no anem de farol. No entenc per què ara van dient... No, és que...
Ja ho tenim lligat.
No, ja van sobreactuat i no sé què...
Tot i amb això, al Congrés dels Diputats a Madrid, la fredor de Junts respecte del PSOE es palpa avui amb un tema concret. Madrid, Paula Brujats.
Sí, perquè Junts s'ha aliat amb el PP per tombar l'impost que paguen les elèctriques per generar energia. La iniciativa ha prosperat perquè Esquerra i altres grups han donat suport també a l'acord de PP i Junts i ara el govern espanyol intenta frenar-ho. El Partit Popular ja parla d'una nova realitat parlamentària que demostra, diuen, que el suport a Sánchez fa aigües.
I aquí, a Catalunya, el govern aprova un pacte nacional per la salut mental. Amb quins eixos, Palau de la Generalitat, Núria Oriol?
Gran eix que passa per un abordatge integral per les persones amb trastorn mental o emocional, és a dir, passar del model únicament farmacològic al de l'acompanyament en tots els àmbits de la seva vida fins a l'integració personal i social. Per això, l'executiu injectarà una partida de 20 milions d'euros addicionals durant l'any que ve.
A tot això, avui, en el segon dia de vaga de pescadors, amb la mirada posada a Brussel·les, per si la Comissió Europea s'obre o no a suavitzar els límits a la pesca d'arrossegament. Corresponsal a Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, hi ha una proposta inicial que vol reduir a 27 els dies l'any de pesca, però els governs espanyol, francès i italià la bloquegen i es treballa en una solució alternativa menys dràstica per fer pressió enmig de les negociacions que són difícils i que es poden allargar fins la matinada. Generalitat i pescadors catalans s'han desplaçat avui a Brussel·les.
I no ho fem gaire. Per tant, deixeu-nos-ho fer avui. I és parlar de nosaltres mateixos. Estem molt contents. Catalunya Ràdio aconsegueix 637.000 oients en l'últim EGM. Es converteix en l'emissora que més ha crescut aquest any 2024.
Aquest programa que esteu sentint, el Catalunya Migdia, és líder a aquesta hora i, de fet, som l'informatiu més escoltat del país. El matí de Catalunya Ràdio, de Ricard Ostrell, obté la seva millor dada amb 426.000 oients.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Girona ha exhaurit totes les entrades pel partit d'aquesta nit a Montilivi contra el Liverpool.
És el partit més esperat per als gironins i, tot i que l'afició s'ha queixat del preu alt de les entrades, finalment Montilivi s'omplirà. Aquest Girona-Liverpool es jugarà a partir de 6:45 i des de les 6 podreu seguir aquesta transmissió històrica amb el Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio. I al Catalunya Migdia anirem fins a Dortmund per fer la prèvia del partit de Champions de demà del Barça. Els blaugranes han viatjat a Araujo, que ja ha rebut l'alta mèdica.
Sapiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb dos punts conflictius per accidents. La C-55 a Olesa de Montserrat. S'hi està fent pas alternatiu per un accident d'aquest matí en què un turisme ha atropellat mortalment un vianant. És la víctima número 125 d'aquest any. A la P7 hi ha aturades de Martorell a Gelida en direcció Tarragona, on hi ha uns vehicles accidentats al voral. També hi ha cua a la mateixa P7 de Bellaterra fins a Barberà del Vallès en direcció Girona.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera a les pròximes hores?
Fred, fred que ens espera i, a més, algun primer ruixat aquesta tarda a la costa barcelonina. Això és preludi, la propera nit i matinada i, sobretot, de cara a demà, de possibles ruixats a tota l'àrea barcelonina, nord de Tarragona i alguns punts de Girona. I, atenció, demà, primera hora del matí, podria començar nevant per sobre de 500 metres, de forma feble. Per tant, doncs, atenció demà a les primeres hores hores no s'espera una gran nevada, però sí que l'element blanc per sobre dels 500 metres pugui ser present.
Ui, el que has dit, Mauri, neu a cotes baixes, ai, ai, ai.
Ai, ai, ai.
Exacte, demà n'estarem pendents. Vinga, Francesc, fins ara.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:05. Síria busca de recuperar una certa normalitat i les noves autoritats del país ho fan amb dos temes troncals. Passar comptes amb l'antic règim i reactivar una economia ofegada per tants anys de guerra i de desigualtats fomentades per la família al-Assad. El cap dels rebels, Abu Muhammad al-Julani, promet un govern moderat, però també anuncien càstigs per als torturadors de l'antic règim, Albert Manyà.
D'entrada farà pública una llista dels noms dels suposats maltractadors i oferirà recompenses. Molts casos poden tenir a veure amb el que s'està descobrint a les presons. Ja s'han descobert prop d'una cinquantena de cadàvers a un centre penitenciari als afores de la capital, víctimes de les tortures i execucions del règim. Els familiars fan cua per identificar-los i, a la vegada, a Damasc, avui primers signes d'activitat econòmica, transport públic funcionant, també alguns hotels, cafès i tendes, mercats amb les persianes amunt i els bancs amb les portes obertes, amb el banc central al capdavant. Aquests dos treballadors ho vivien així.
Vinc a fer el meu torn al banc central, el meu torn, vinc a la feina.
Si Déu vol, començarem un nou torn, un nou dia, un nou any, una nova vida. Tot és nou, si Déu vol.
També es vol la tornada a la feina del sector petroler i el ministeri corresponent pressiona els treballadors perquè ho facin i els dona garanties de seguretat.
Una realitat, però, que xoca amb la realitat present, la violència que prové de diferents bàndols.
Especialment d'Israel, que ha dut a terme més de 300 atacs contra objectius i magatzems militars. Fonts sirianes han dit que les tropes havien ampliat la zona tampó fins a 25 quilòmetres de la capital, però un portaveu israelià ho ha negat. En tot cas, l'ampliació de la zona dels Alts del Golan és un fet i Turquia retreu a Tel Aviv la mentalitat d'ocupant. No és l'únic retret a les forces de Netanyahu. Geir Pedersen, enviat especial de l'ONU per a Síria.
Una notícia molt preocupant. Seguim veient moviments i bombardejos israelians en territori sirià. Això s'ha d'aturar.
En paral·lel, també hi ha forts combats als afores de Kobane, al Kurdistan sirià, entre les forces pro-kurdes i les milícies pro-turques, que consideren els rivals una filial del grup armat PKK.
I aquesta situació a Síria té conseqüències. Per exemple, des de la caiguda del règim de Bashar al-Assad fins avui, una dotzena de països de la Unió Europea han anunciat que congelen les peticions d'asil de sirians que tenen pendents de resoldre. Alemanya lidera el grup. És el país europeu que acull més refugiats sirians, amb molta diferència, i es prepara per unes eleccions al mes de febrer on l'extrema dreta és favorita. L'anunci, però, afecta potencialment pocs milers de persones i, en molts casos, és més un gest polític que no pas pràctic. Cèlia Cernadas, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, fem una radiografia dels sirians que tenim a Europa.
Doncs sí, mira, des del 2015, que segurament tots tenim les imatges al cap, quan van entrar a Europa centenars de milers de sirians, s'ha concedit asil a gairebé 1,5 milió de persones procedents d'aquest país. D'aquestes persones, d'aquest prop 1,5 milió que tenen concedit l'asil, gairebé 1 milió són a Alemanya. Perquè en el seu moment la cancellera Angela Merkel va obrir portes i avui molts estan ja integrats, treballen i tenen família. La resta es reparteixen de forma desigual entre altres països europeus. Destacaríem Àustria, els Països Baixos, Grècia i també alguns països nòrdics.
Amb el pas del temps, però, les xifres han anat baixant molt.
Exacte, perquè ens fem una idea, doncs, l'any passat, el 2023, 200,000 sirians van demanar asil a Europa i aquest any fins al setembre han estat 116,000. Són xifres de l'Oficina d'Estadística Europea Eurostat. Res comparat, en tot cas, i per posar un exemple, amb els ucraïnesos, que a més gaudeixen d'un estatus de protecció especial.
Però, com dèiem, el cas més significatiu és el d'Alemanya.
Alemanya continua sent, amb molta diferència, el país que accepta cada any més sirians. De les peticions que ha rebut aquest 2024, n'hi queden 47,000 per resoldre. Aquestes són les que ara pengen d'un fil, aquestes 47,000. Els alemanys, a més, segons les enquestes, creuen que la migració és el segon problema més important després de l'economia i això està donant ales a l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya en un any electoral.
I en alguns casos, com dèiem, l'anunci que es congelen les peticions d'asil té més aviat un efecte simbòlic.
Sí, per exemple, Itàlia, on governa l'extrema dreta de Giorgia Meloni, ha fet moltíssims escarafalls, però en realitat aquest 2024 només ha rebut 240 peticions de sirians.
I aquesta reformulació de la política d'asil cap als sirians afecta les peticions que estan pendents, però però no en tots els casos.
Exacte. Hi ha un país que és més dur, és Àustria, on governa també l'extrema dreta i té un paper molt important. Congelarà, a més, totes les reunificacions familiars i revisarà les peticions d'asil que ja s'han aconseguit. Això sí que obre la capsa de Pandora i això sí que pot afectar potencialment desenes de milers de persones.
I de tot això, les institucions europees i altres organismes com ara l'ONU, què en diuen?
Doncs que encara és molt d'hora per veure si es pot retornar els sirians al seu país amb unes certes garanties de seguretat i d'estabilitat. I que, a més, en tot cas, el procediment d'asil no es fa en bloc, no es fa per països. Sentim el que deia aquest portaveu de la Comissió Europea.
What is important is that member states...
El que és important és que els estats membres en aquest procés compleixin amb les regles europees. I, en segon lloc, és clau l'avaluació individual. Cal avaluar cada demanda d'asil.
I Espanya no és a la llista. En diu alguna cosa el govern espanyol?
Doncs sí, diu que les xifres aquí a Espanya no són prou significatives per replantejar-se res. De fet, segons el mateix Ministeri de l'Interior, Espanya ha rebut aquest any poc més d'un miler de peticions d'asil de sirians. I a Catalunya, els sirians representen un 0,11% de la població estrangera, és a dir, una xifra prou residual.
Sobre els refugiants sirians en parlarem abastament a la segona hora del Catalunya Migdia. Però és que mentre la situació a Síria és aquesta que expliquem, mentrestant, a Tel Aviv, són crits de protesta contra Benjamin Netanyahu i també crits de suport al primer ministre israelià, que testifica per primera vegada avui davant del tribunal que el jutja per corrupció. El procés ha estat ajornat diverses vegades. Netanyahu nega que hagi intentat evitar el procés els últims 4 anys, Eva Pineda.
Netanyahu ha arribat puntual al tribunal, però ha entrat per darrere per esquivar els manifestants. L'han volgut acompanyar alguns ministres, com els titulars d'Interior, Ben Gavir, i la de Transport, Miri Regev.
Estic segura de la seva innocència i que ho podrà demostrar.
El primer ministre israelià s'enfronta als càrrecs de suborn, frau i violació de la confiança pública en 3 casos de compra de favors i pressió als mitjans. L'advocat del Likud parla de cacera de bruixes.
Portar Netanyahu als tribunals en temps de guerra és delirant. És evident que estan intentant derrocar el primer ministre i no precisament a través de les urnes. Fins ara no han pogut fer-lo fora, així que fan servir el sistema judicial per mirar d'aconseguir-ho.
La sessió es fa en una cambra subterrània al tribunal de Tel Aviv per motius de seguretat.
Deixem la informació internacional. En política, Junts per Catalunya replica al PSOE que no van de farol quan emplacen Pedro Sánchez a sotmetre's a una qüestió de confiança per l'incompliment dels acords d'investidura. Ara bé, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha deixat clar en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio que Junts no deixarà caure l'executiu espanyol de la mà del Partit Popular i de Vox, Jordi Corbalán.
Junts insisteix, tot i la celeritat amb què des de la Moncloa es va descartar ahir que Pedro Sánchez se sotmetés a una qüestió de confiança, que és potestat del cap de l'executiu. Jordi Turull avisa el PSOE que no estan sobreactuant.
Perquè ells sempre diuen, no, que ells van de farol, però jo crec que ara ja els hem demostrat que no anem de farol. No entenc per què ara van dient... No, és que...
Ja ho tenim lligat.
No, ja van sobreactuat. Primer hem volgut activar això de la qüestió de confiança, és allò de dir, escolti, on estem? Senyor Pedro Sánchez, vostè on està?
Què I si dir? No hi ha resposta d'això en mig any?
I si no hi ha resposta en mig any, seria allò de, doncs, nosaltres a la nostra. I nosaltres a la nostra vol dir a defensar cada punt i cada proposta. I
això ja ho fan. Sense tombar Pedro Sánchez.
Però és que tombar Pedro Sánchez, nosaltres no tenim els vots per tombar Pedro Sánchez en aquest moment.
Turull reitera que és una fantasia, diu, creure que Junts donarà suport a una moció de censura de la dreta i l'extrema dreta contra Pedro Sánchez. Però també avisa el PSOE que no negociarà els pressupostos de l'Estat per l'any que ve si no es compensa Catalunya pels diners que s'han deixat d'invertir. I assegura que no seran hostatges del calendari de l'amnistia als tribunals.
I poques hores després de l'advertència que sentíem ahir de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, Junts per Catalunya i el Partit Popular s'han posat d'acord al Congrés dels Diputats a Madrid per tombar l'impost sobre la producció elèctrica, que ha superat el primer tràmit gràcies als vots a favor d'Esquerra Republicana. El govern espanyol intenta ara frenar-ho perquè calcula que, si s'elimina aquest tribut, l'Estat deixaria d'ingressar 1.000 milions d'euros. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Junts i el PP neguen cap aliança premeditada, però sí que han unit forces per complicar encara més la vida al govern espanyol. S'han aliat per rebaixar zero l'impost del 7% que paguen ara les elèctriques per generar energia. Pel portaveu del PP, Miguel Tellado, és un èxit parlamentari que demostra que el bloc de la investidura fa aigües.
Bienvenidos. Bienvenidos a la realidad de España. Si Junts se ha dado cuenta ahora, bienvenido a este lado del muro desde donde creemos que Sánchez se equivoca, que vive atrincherado.
però la diputada de Junts, Pilar Calvo, nega cap entesa amb el Partit Popular.
Nosaltres no formem part de cap bloc. Nosaltres el que fem sempre és mirar pels interessos de les empreses i de la ciutadania de Catalunya.
L'acord entre PP i Junts ha prosperat perquè Esquerra, el PNB i Vox hi han votat també a favor. El portaveu dels socialistes, Patxi López, ha acusat els grups d'haver jugat brut.
S'ha fet a través d'una enmienda que nada tiene que ver con lo que era l'origen, porque l'origen estava en la emissió de gases. Pues han intentado utilizar eso para otras cuestiones, ¿no? Bueno, el trámite parlamentario sigue y nosotros intentaremos revertir esto.
Ara el govern espanyol busca la fórmula per frenar-ho i per mantenir aquest impost a la generació elèctrica, que calculen que suposa ingressar més de 1.000 milions d'euros. Hi ha malestar per com s'ha fet la negociació i per aquesta entesa entre PP i Junts, segellada ahir a la tarda i just després de l'advertència de Puigdemont a Sánchez reclamant-li que se sotmeti a una qüestió de confiança.
I a les Illes Balears, el Partit Popular consuma el trencament amb Vox i pacta amb socialistes i amb sobiranistes mantenir la llei de memòria democràtica, una normativa que l'extrema dreta exigia derogar. El govern de la popular Marga Proens també intenta passar pàgina de Vox amb els pressupostos i ara s'obre a negociar-los amb els partits progressistes. Palma Arnau Maimó.
La llei de memòria democràtica s'ha salvat gràcies a un acord in extremis al Parlament Balear. Finalment, el PP no farà decaure la normativa i, a canvi, tots els partits d'esquerres li aprovaran un decret per anul·lar les esmenes que el Partit Popular va votar per error, entre les quals l'eliminació del català com a llengua vehicular. A més, la presidenta popular, Marga Proens, ha anunciat que retira la proposta de pressupostos per a l'any 2025. El PP descarta Vox i ara negociarà amb l'esquerra uns nous comptes a partir de febrer. El portaveu socialista, Iago Negueruela, està obert a parlar-ne.
I el disc de que, a més, no se donen les condicions en aquest moment per negociar i aprovar els pressupostos, també anunciï que el govern avui mateix retirarà el projecte de llei de pressupostos.
Y si tenemos que pactar, pactaremos, porque hay pilares que no se deben cambiar. Y por eso yo creo que hoy es un día importante.
Aquestes últimes hores, alguns alcaldes del Partit Popular han demanat eleccions anticipades per desfer-se definitivament de l'extrema dreta. La presidenta Proens ho ha estudiat, però de moment ho descarta.
Catalunya migdia.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Un moment, mireu la càmera.
Lluís!
Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
Amb el programa Vacances en Família de la Xenescat no pararàs de capturar moments dels que recorden tota la vida. Preinscripcions obertes fins al 16 de desembre a xenescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva. Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Cada Nadal tens una cita molt especial. Guineus, roses, asteroides, aviadors i el petit príncep. Tots t'esperen. Estàs a punt?
El petit príncep. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades a elpetitprincepmusical.cat.
L'essencial és invisible als ulls.
Ho, ho, ho! Aquest equip et dona milers d'idees per regalar perquè aquest Nadal sigui el millor moment de l'any. Com un Samsung Galaxy A15 de 256 GB per 179 euros. MediaMarkt.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts d'un quart. El govern ha aprovat el Pacte Nacional per la Salut Mental i el seu desplegament al territori. El projecte, iniciat fa 3 anys pels anteriors governs, ha comptat amb la participació de més de 100 entitats del sector i vol donar una atenció integral a les persones que tenen un trastorn mental o emocional més enllà de la medicalització. D'entrada, per aquest any s'hi destinaran 20 milions addicionals. Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Bon dia. El govern vol lluitar contra una problemàtica de salut que afecta a Catalunya. 1.200.000 persones, trastorns mentals i emocionals en auge, amb un pic notori des de la pandèmia. De fet, l'Organització Mundial de la Salut calcula que una de cada quatre persones al món en patirà un al llarg de la seva vida. Per això l'executiu hi posa el focus i avui ha donat llum verd al Pacte Nacional en aquesta àrea que busca un abordatge integral de cada cas, ampliant el tractament medicalitzat amb l'atenció personalitzada i acompanyament en totes les àrees fins a la seva integració social i laboral. Sílvia Pateque, portaveu del govern.
Un model propi, aquest és un primer pas, i que desenvolupi doncs, polítiques des de la Conselleria de Salut en l'àmbit de la prevenció, en l'àmbit de l'assistència i en l'àmbit també del benestar de les persones. Per tant, intentem millorar eines, polítiques, recursos per millorar aquests protocols.
El govern hi destinarà una partida addicional de 20 milions d'euros per l'any que ve a aquest projecte, en què hi estan implicats diversos departaments liderats pel de Salut.
I el govern també ha aprovat, Núria, canvis en normatives comercials, bàsicament nous requisits pels establiments de comerç en línia.
Sí, rescata i actualitza una llei ja iniciada per l'executiu d'Aragonès i que busca ordenar el sector i sobretot regular els nous formats de comerços online, entre ells les anomenades botigues fosques o fantasma, que operen exclusivament per internet. La normativa aprovada obliga aquests operadors a disposar en els seus punts logístics d'una zona d'espera pels vehicles i d'estada dins pels repartidors i evitar així l'acumulació de riders a les portes. També els obliga a oferir punts de recollida i devolució propis o aliens en un radi de 500 metres i prohibeix el lliurament del producte entre les 11 de la nit i les 7 del matí. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat l'actualització que n'ha fet el seu govern.
Són unes modificacions legislatives pactades i treballades amb el propi sector i amb els representants del sector comercial, amb el conseller Samper. I per tant, és una tasca que segur que hi havia hagut converses anteriorment, però que en qualsevol cas són converses que s'emmarquen amb el govern actual pel propi sector.
L'executiu també ha aprovat la nova regulació d'equipaments comercials que dona més poder als ajuntaments per prendre decisions sobre l'ubicació dels eixos comercials al seu municipi.
I els pescadors catalans estan pendents avui de la nova proposta que ha de fer la presidència europea sobre el nombre de dies que es pot pescar al Mediterrani. Espanya, França i Itàlia han amenaçat de bloquejar la proposta inicial que només permetria pescar 27 o 28 dies l'any. Les negociacions entre els ministres d'Agricultura i Pesca dels governs europeus es poden allargar fins la matinada. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Pressió a Brussel·les avui de Generalitat i pescadors catalans a les portes de la reunió on els 27 decideixen si redueixen els dies de pesca d'arrossegament al Mediterrani. Hi ha un front comú d'Espanya, França i Itàlia que bloqueja la proposta inicial que deixaria aquests dies en 27 l'any i es treballa en una solució alternativa. Són negociacions difícils en marxa des d'ahir. El govern, en contacte amb l'executiu espanyol, reclama que es deixin tal com estan els nivells de pesca actuals. Antoni Espanya, director de pesca.
L'únic acceptable seria mantenir els nivells de pesca que hem tingut fins ara. L'objectiu del 25 és convèncer la comissió que els mètodes d'avaluació d'estocs no són els correctes.
Al seu costat, el president de les confraries de pescadors, Antoni Abat.
Pressionar perquè no baixin la guàrdia i que siguin conscients de que el sector de la pesca, sobretot el d'arrossegament, perquè no defalleixin i vagin a defensar al màxim.
Brussel·les defensa la reducció dels dies de pesca d'arrossegament al Mediterrani per garantir la sostenibilitat d'algunes espècies. La negociació entre els 27 probablement acabarà avui de matinada.
A banda d'aquesta pressió que el sector pesquer i els responsables polítics puguin fer a Brussel·les, avui els pescadors fan el segon dia de vaga i es continuen mobilitzant en diverses poblacions pesqueres. La vaga ha provocat que els mercats catalans hagin obert sense peix del Mediterrani i amb algunes parades sota mínims. Al mercat de Tarragona, totes les peixateries han obert, però la majoria amb peix de l'Atlàntic. I alguna reconeix que aquesta tarda i demà haurà de tancar. Tarragona, Manel Sastre.
La falta de peix de la costa ha condicionat molt l'oferta de les parades que tenen clients fidels. Alguna tancarà, però la majoria s'ho faran com podran fins dijous que torni a arribar peix a la llotja.
Avui obrim per acabar el peix que va quedar una mica del dissabte. Demà no obrirem.
Tancarem per la tarda.
No treballarem segurament en normalitat. Ens falta una bona part del peix d'aquí de Tarragona.
Pues hem anat tots al Mercabarna i ens hem amoldat a el que hi ha. I clar, de cara ara a les festes, això ens passarà una miqueta de factura.
La majoria dels compradors estaven resignats a quedar-se peix de fora i esperen que el conflicte se solucioni per no perjudicar més el sector.
No és el mateix.
A veure, jo crec que el peix de Tarragona és el peix de Tarragona, no té ni punt de comparació. A veure, si no hi ha de Tarragona, et tocarà el remei.
Priorizo el de Tarragona.
pagas un poco más, pero tienes más calidad. Si quiero hacer paella ese día y no es de Tarragona, pues mira, hago la paella igual. Tampoco es una cosa de vida o muerte.
Les peixateries adverteixen que si acaben limitant més les captures, serà impossible tenir peix fresc de proximitat i s'incrementaran molt els preus.
Barcelona serà la seu d'una de les primeres fàbriques d'intel·ligència artificial de tota Europa. S'instal·larà al Barcelona Supercomputing Center, que rebrà una inversió de 200 milions d'euros, Mireia Sala.
La majoria procediran de la Unió Europea i 62 milions els posarà el govern espanyol. La de Barcelona és una de les 7 plantes que ha adjudicat la Comissió Europea, repartides per diversos països, per construir un ecosistema per entrenar models avançats d'intel·ligència artificial. Per al funcionament d'aquesta fàbrica caldrà actualitzar el supercomputador Mare Nostrum 5 i la nova tecnologia s'obrirà a les petites i mitjanes empreses, segons el ministre per la Transició Digital, Óscar López.
Va a permitir que esa fábrica europea de inteligencia artificial sirva para democratizar. Hay muchas pequeñas y medianas empresas de nuestro país que nos preguntan todos los días cómo usar la inteligencia artificial. No tienen acceso, no tienen recursos. A través de esta factoría, esta fábrica de inteligencia artificial en el Barcelona Supercomputing, tendrán acceso a la inteligencia artificial.
Les fàbriques es desplegaran entre l'any que ve i el següent.
I abans de la publicitat, recordem que Javier Milei farà un discurs al país aquesta nit, a l'Argentina, en horari de màxima audiència, per repassar el seu primer any com a president del país. Els agents socials critiquen les retallades d'ajudes públiques i les privatitzacions d'alguns sectors per abaixar l'elevat dèficit i la inflació. Buenos Aires, Joan Biosca.
El darrer trimestre d'aquest 2024 ha sigut caòtic als aeroports argentins per les vagues i protestes contra la privatització de la companyia estatal Aerolínies Argentines, que impulsa el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei. Icona de les empreses estatals, perd 1 milió d'euros per dia, segons el govern argentí, que se la vol treure de sobre. Sindicats i treballadors no ho accepten. Tampoc accepten els sindicats les grans retallades en la despesa pública. Els treballadors i funcionaris estan en peu de guerra, especialment els de la sanitat i l'ensenyament. Escoltem Humberto Rodríguez, portaveu de l'Associació de Treballadors de l'Estat.
Según estadísticas oficiales, se duplicó la indigencia en los primeros 6 meses solamente. Ha subido absolutamente todo. Se han vuelto inaccesible un conjunto de los alimentos de la Argentina, por eso sube la indigencia.
Milei també vol que siguin privats, per exemple, els clubs esportius, per acabar amb el dèficit crònic de molts d'ells. Els vol oberts a capitals i també inversors. Escoltem Luis Chevel, president del Club Atlètic Lanús.
Sin el fútbol, el club sería deficitario casi por definición. Esa diferencia no se vería volcada en la institución, sino que se la llevarían los que ponen el dinero.
Privatitzacions i retallades, el far que il·lumina la política econòmica de Milei, que treu pit per baixar del 25% al 3% mensual la inflació.
Catalunya migdia.
La llegendària pianista Elisabet Leonskaya ofereix un recital únic el 15 de desembre al Palau de la Música Catalana, on interpreta les últimes sonates per piano de Mozart, Beethoven i Schubert. Poesia musical a càrrec d'una de les grans dames del piano, en un diàleg íntim i irrepetible.
Entrades a la venda a franschuberfil.com.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Ja tens els bombons per Nadal? Perquè ara al Cort Inglés, si en compres 2, te n'emportes 3 en totes les caixes de bombons Lindor de 337 grams. En compres 2 i te n'emportes 3. I el mateix en tota la Gula del Norte, el Torró de Xixona o Alacant el Lobo i en milers de productes més. En compres 3 i en pagues 2. En compres 3 i en pagues 2.
Supercor i Percor i Supermercat al Cort Inglés. Què necessites aquest Nadal?
Torna la nit de Santa Llúcia, la festa d'Òmnium de les Lletres Catalanes. Aquest vespre a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
D'aquí a un parell de minuts seran 2 quarts. Una nova teràpia gènica ha aconseguit revertir la insuficiència cardíaca en porcs i recuperar la funció del cor d'aquests animals. El que han fet ha estat restaurar una proteïna que prèviament s'havia vist que tenia nivells baixos en persones amb insuficiència cardíaca. La investigació és de científics de la Universitat de Utah, als Estats Units, i la publica avui Nature, Purificació Barcelona.
Sí, la nova teràpia ha demostrat que augmenta la quantitat de sang que bombeja el cor i millora molt la supervivència dels afectats en un resultat sense precedents. Antoni Vallès, director clínic de l'àrea del cor de l'Hospital Germans Trias i Pujol, ha valorat l'estudi en declaracions a Catalunya Ràdio i ha dit que la teràpia podria ser significativa en el futur per als pacients, tot i que s'ha mostrat prudent perquè encara no s'ha provat en humans.
Els estudis estan fets en minipics i s'ha de fer la translació clínica en humans, i això a vegades no és tan fàcil, de manera que expectació i il·lusió, però amb una certa prudència, de que encara falta tota la translació a humans, i això requereix doncs fer els assajos en humans com Déu mana i veure si efectivament els resultats són tan bons.
Si la teràpia funciona en assajos amb humans, aquest tipus d'abordatge podria ajudar a curar el cor d'una de cada quatre persones amb insuficiència cardíaca, una malaltia irreversible i sovint mortal.
En punt, 2:45 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra han sancionat, en el que portem d'any, 886 camioners per incomplir les restriccions de circulació en operacions sortida i retorn. Són un 30% més de sancions que les que es van aplicar l'any passat. Són de Descavança, el Servei Català de Trànsit, a Catalunya Ràdio, Miquel Jarque.
La majoria de les sancions s'han aplicat a l'AP7, per on circulen 12.000 camions cada dia, amb el 60% de les exportacions de l'Estat. Carlos Folqui, secretari general de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya, apunta a dues de les causes que poden explicar que aquest any s'hagin multat 200 camioners més que l'any passat.
A la mesura que s'incrementen les normes i les restriccions i les limitacions i es creen de noves, sempre hi ha gent que incompleix la norma. I en segon lloc, i probablement hi hagi molts transportistes internacionals doncs que no prenguin les mesures necessàries per tal de conèixer quines són les limitacions concretes que hi ha en cada moment.
Els transportistes reclamen més inversions en infraestructures i aixecar les barreres de la C32 per no aturar el transport de mercaderies a l'AP7. A tot això, algunes mercaderies, atenció, sempre estan exemptes de restriccions. És el cas, entre d'altres, dels camions que transporten productes alimentaris, bestiar viu o pinsos per a granges en producció.
Els adults espanyols estan molt per sota de la mitjana de l'OCDE en matemàtiques i en comprensió lectora i tenen un nivell considerat baix en aquestes matèries. Ho recull l'últim informe que s'ha fet públic avui a partir de l'examen de 160.000 persones d'entre 16 i 65 anys de 31 països diferents, Manel Laborda.
Espanya ha obtingut una nota en comprensió lectora de 247 punts sobre 500, 13 punts menys que la mitjana de l'OCDE. El rànquing d'aquesta mena d'avaluació dels països més desenvolupats l'encapçala Finlàndia amb 296 punts, seguida del Japó. Suècia i Noruega també són alguns dels més aplicats. En matemàtiques, els adults espanyols han obtingut 250 punts sobre 500, 13 punts per sota també de la mitjana. També aquí la classificació la lidera en Finlàndia, el Japó, Suècia i Noruega. L'informe de l'OCDE també deixa una mala nota per als adults espanyols en resolució dinàmica de problemes, 10 punts per sota de la mitjana dels 31 països analitzats. També constata que de resultats de matrícula d'honor només n'aconsegueixen un 5% dels espanyols. L'informe també detecta un pes molt important del nivell socioeconòmic familiar i diferències significatives entre homes i dones en alguns països. En relació a l'anterior estudi de fa 10 anys, els autors de l'informe fan notar que els adults no progressen adequadament.
Hi ha una última cosa abans de la publicitat. Atenció si sou propietaris d'un gos de la raça Border Collie. L'associació animalista Lex Anima sospita que hi ha una xarxa criminal que roba aquesta mena de gossos, Border Collie, per la cria il·legal. A les comarques gironines s'han detectat 6 desaparicions i l'entitat ha presentat una denúncia a la Fiscalia. També els consten desaparicions en altres punts de Catalunya. Girona, Núria Pereira.
Hola, bon dia. El robatori del Lucky, un Border Collie que era al pati de casa seva nevat a l'Alt Empordà, ha provocat que l'entitat Lex Anima hagi fet una crida per xarxes i han detectat com a mínim 6 desaparicions de Border Collies al darrer mes a municipis com Caldes de Malavella, Besalú o Riumors. La portaveu de l'associació Magda Pujol explica per a què creuen que els roben.
Sospitem que la finalitat d'aquests robatoris de gossos que s'estan produint podria ser la cria il·legal i l'encreuament amb altres exemplars de la raça American Pitbull.
Els Mossos a Girona mantenen oberta la investigació del cas del robatori del Lucky a Navata i també del gos de Caldes de Malavella. I des de que l'ex-ànima ha presentat la denúncia a la Fiscalia, han aparegut 4 gossos, però els van arribar en altres possibles desaparicions de border collies en altres zones.
Estem veient que s'estan robant border collies a tot Catalunya i ja fa temps. I tot en casos així, amb gent que els té tancats, que els hi obren, entren en domicilis particulars, desapareixen i ja no tornen a saber res més.
Tenen detectades desaparicions a Manlleu, Lliçà d'Amunt, Sabadell o Sitges.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900-730-125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de 2 quarts i avui, permeteu-nos que parlem de nosaltres. Catalunya Ràdio ha aconseguit 637.000 oients en l'últim EGM. Es converteix en l'emissora que més ha crescut aquest any 2024. En conjunt, Catalunya Ràdio ha obtingut la seva millor audiència des de començaments del 2021 i és la ràdio generalista que acumula el perfil més jove. El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, obté a més la seva millor xifra amb 426.000 oients, Montse Pujol.
I el director del programa ho valora així.
Per nosaltres és un canvi de tendència, estem molt contents. De fet, no ens ho esperàvem tan aviat i sí que l'identifiquem com l'EGM de l'edat o de les eleccions americanes. És a dir, quan hem tingut amplis desplegaments informatius, quan hem pres la mida i hem exercit la força de la ràdio pública, és quan ens van més bé les coses, no? I aquest és el camí a seguir.
Els informatius de Catalunya Ràdio segueixen sent referència. Aquest programa, el Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández, és l'informatiu més escoltat del país, amb 110.000 oients. El Catalunya Nit, amb Manel Elias, aconsegueix 77.000 oients. I el Tot Costa és el programa esportiu més escoltat, amb 119.000 oients. Pel director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, les xifres refermen la força de la ràdio pública.
Crec que en un entorn on la desinformació i l'intoxicació informativa cada vegada és més rellevant i on, quan passen coses com la d'en el País Valencià, veus l'espectacle de rigor i professionalitat informàtica que ha fet la nostra gent i la de tot Trescat, crec que està més que justificadíssim que els mitjans de comunicació públics siguin importants per un país com Catalunya i per una llengua com el català.
I a més, especialment significativa la dada de les dones i els dies. I és que el programa, amb la Montse Virgili al capdavant, lidera la seva franja d'emissió i obté la seva millor xifra amb 66.000 oients.
Crims de Carles Porta també és líder de la seva franja els divendres amb 124.000 oients i el Búnquer reuneix 78.000 oients, la millor xifra des del 2019. Per la seva banda, Catalunya Informació obté 87.000 oients.
Més coses. La crítica social i el paper de la dona són dos dels grans eixos de la programació de la Fundació Vilacases per l'any 2025. La institució privada vol guanyar transversalitat i nous públics, Montse Mas.
Les exposicions de l'escultor i dibuixant Lluís Hortalà i el pintor Ramon Calcina incidiran en la precarietat i les contradiccions de la societat d'avui als espais Volart. A Can Framis, també a Barcelona, rescatarà de l'oblit la filosofia mística de Sílvia Govern i l'existencialisme de Carles Gavarró. I la situació de la dona l'abordaran Marga Ximénez al Museu Can Mar de Palafrugell i Laia Abril al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, com explica Joan Torres, director general de la Fundació Vilacases.
La Marga Ximénez, treballant bàsicament en art tèxtil, reflexiona al voltant de la situació de la dona en la nostra societat amb una mirada crítica i reivindicativa, mentre que la Laia Abril, que és el Premi Nacional de Fotografia del 2023, revisa la sèrie fotogràfica On Abortion per denunciar i fer visible les dificultats i el patiment al voltant dels processos d'avortament.
La institució acostarà l'art contemporani al gran públic amb noves activitats interdisciplinàries i experiències immersives. I per primera vegada serà present a la Fira Arco Madrid amb un premi d'adquisició d'obra i un dispositiu tecnològic d'última generació que uneix l'art i les olors.
L'univers de Mercè Rodoreda passa pel sedàs de la Veronal i un muntatge sobre la figura de Maria Magdalena són dos dels plats forts de la temporada 2025-2026 del Teatre Nacional de Catalunya. Les propostes es presentaran aquest cap de setmana de programadors del TNC, Marta Vives.
Una quarantena de programadors de tota Europa visitaran Barcelona per conèixer de primera mà alguns dels projectes que s'han programat enguany i que han tingut molt d'èxit, com és el cas de Gola, d'Oriol Pla i Pau Matas. Carme Portacelli és la directora del TNC.
Companyies com Gola aquest any, que ja estan molta gent europea preguntant-nos que aquest espectacle i dient-nos que saben que és meravellós i que tenen moltes ganes de venir a veure'l i que jo crec que d'aquí neixeran moltíssimes possibilitats de que aquest espectacle pugui volar per Europa.
Les jornades també serveixen per presentar alguns dels plats forts de la temporada 2025-2026, amb la qual ja estan treballant.
Entre les quals es troba, per exemple, pues, la Veronal, amb una cosa de la Mercè Rodoreda, que dirigirà, o una cosa que dirigiré jo mateixa, Carme Portacelli, sobre el personatge de Maria Magdalena, entre altres coses, també algunes coproduccions amb Europa, que també es presentaran.
Amb tot plegat, el TNC té un objectiu clar, expandir el segell de les seves produccions més enllà dels seus escenaris i dels territoris de parla catalana.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3 de la informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el partit més esperat pel Girona en aquesta Lliga de Campions.
Montilivi rep el Liverpool aquesta tarda a partir de 3:15. És el partit, com deies, més esperat i esportivament també el més difícil pels gironins.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Ja ha arribat el dia del qual n'hem estat parlant des del sorteig a les Champions a finals d'agost. Avui el Girona rep el líder de la competició, el Liverpool, un històric de les Champions i un dels equips més en forma actualment d'Europa. Montilivi viurà un partidàs i, a més, finalment ho farà Eduard Solà amb un ple històric, també.
Sí, perquè el club ha anunciat aquest matí que ja s'havien exhaurit les entrades per aquest partit que, com deies esportivament, hauria de servir perquè el Girona mantingui o no les opcions de classificar-se per la segona fase, però, sobretot, com han dit des de tots els estaments del club, perquè el dia d'avui passi també a la història com el dia que l'equip més en forma actualment de tota Europa passi per Montilivi. El Girona arriba a la sisena jornada d'aquesta fase de grups de la Lliga de Campions amb 3 punts, els que va aconseguir en l'últim partit a Montilivi contra l'Slovan, però també exigit perquè en els 3 partits que li queden, avui contra el Liverpool, després al camp del Milan i contra l'Arsenal, altre cop a Montilivi a finals de mes de gener, hauria de sumar 6 punts si vol acabar entre els 24 primers. El rival d'avui és el Liverpool, el líder de la Lliga de Campions i també de la Premier, i Europa ho ha guanyat tot, 5 de 5. Serà el tercer partit de Champions a casa que tindrà el Girona després d'haver rebut el Feyenoord amb derrota i l'Slovan amb victòria, però el de Liverpool era el partit que tota l'afició estava esperant des de que es va fer el sorteig.
I ara ho estava dient l'Eduard Solà, repassant aquestes dades del Liverpool. El partit serà difícil, Xavi Soler, pel Girona, perquè realment el rival, ho estem dient també des de fa dies, és un dels rivals més forts d'Europa.
Sí, arriba l'equip més en forma, líder a la Champions i, sens dubte, l'equip que fa més por ara mateix. Ho fa, això sí, amb baixes destacades, sobretot la de l'argentí McAllister i el central francès Konaté, però amb un estol d'estrelles mundials com Salah, Van Dijk o Luis Díaz, que el fa com a gran favorit en aquest partit. Això sí, el tècnic neerlandès de la Liverpool, Arne Slot, va llançar moltes floretes ahir al Girona pel seu estil de joc atrevit i el va arribar a comparar amb aquell Leicester del 2016 que, contra pronòstic, va guanyar la Premier.
Crec que és molt especial el que ha fet el Girona, sobretot la temporada passada, però també aquesta. Es pot comparar amb el que va fer el Leicester fa uns quants anys quan van guanyar la Premier amb un pressupost molt més petit. I això diu molt del treball del tècnic Mitchell i fins i tot crec que aquesta temporada ho estan fent molt millor.
Un Slot que va escollir el seu compatriota, Daley Blind, com el jugador que més li agrada al Girona. A més, el Liverpool, com diuen, no caminarà avui sol. S'han venut les 500 entrades per l'afició visitant que hi havia disponibles i entre convidats anglesos del club i de la UEFA s'espera que siguin prop de 1.000 els aficionats reds.
I un dia com avui no podia faltar l'anàlisi del Francesc Cargol d'aquest Girona Liverpool. Quin partit preveus, Francesc?
El partit més esperat segurament serà el partit més complicat, ja que arriba Girona en Liverpool, que ha tingut un canvi important a la banqueta després de la marxa de Jürgen Klopp, un entrenador històric i mític a Anfield, ha substituït l'exentrenador del Feyenoord, Arne Slot. I amb l'arribada del nou entrenador, l'equip és líder de la Premier, líder de la Lliga de Campions. Actualment és un equip superior a tots els seus rivals i en molts aspectes del joc. Un equip ràpid en transicions ofensives, on disposa de molts recursos ofensius, tant per jugar amb atac posicional com en transicions, però un equip també molt compacte en els duels directes, amb la capacitat de guanyar pilotes dividides, segones jugades, amb centrals amb molta experiència, amb laterals que són molt ofensius però alhora repleguen cap a la seva zona, i un equip difícil de batre, no? Per tant, penso que aquí s'hauria d'ajuntar, perquè el Girona pugui fer un bon partit, una molt bona versió dels de Mitchell, que siguin intensos i que intentin no cometre cap errada davant d'un Liverpool que no estigués prou encertat en zona de finalització, però davant d'un equip que té molta capacitat de gol.
Doncs aquest Girona-Liverpool es juga a partir de 6:45 i el podreu seguir aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, la transmissió del Tot Gira, que comença a les 6. Avui, però, hi ha més partits de Champions i n'hi ha un que també serà destacat, que és el del Madrid, que juga contra l'Atalanta en una revenja de l'última Supercopa d'Europa i amb la necessitat del Madrid de sumar 3 punts, Pau Ros.
Els blancs han perdut més partits dels que han guanyat i ara mateix tanquen la zona de classificació als play-offs de setzens. Al davant es trobaran amb l'equip de Bèrgam, encara imbatut en aquesta edició de la Champions. És 5è amb 11 punts i líder destacat de la Sèrie A italiana. L'entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, assumeix que l'equip haurà de jugar al play-off, però es manté tranquil.
Tenemos 3 partidos para sumar los puntos necesarios para clasificar. Obviamente será difícil llegar en los primeros 8. Tenemos que hacer una ronda de play-offs. Desafortunadamente es así, pero no son más de 3 puntos.
Així doncs, el Real Madrid necessita guanyar per mantenir-se dins la classificació i si perdés encadenaria per primer cop en la seva història 3 derrotes consecutives en una mateixa edició de la seva competició fetitxa. De la resta de la jornada de Champions aquest dimarts destaca el Bayer Leverkusen-Inter de Milà, duel per les primeres posicions, i el Leipzig-Aston Villa i el Salzburg-PSG, que també busca classificar-se entre els 24 primers.
Tot això serà avui, demà juga el Barça. Els blaugranes que tenen un partit complicat amb el Borussia Dortmund. L'equip ha viatjat aquest matí amb la novetat d'Araujo i allà, a Dormund, hi tenim el Bernat Solem, tot l'equip de la TDT, que suposo, Bernat, que la ciutat us ha rebut segur, com a mínim, amb fred.
Doncs sí, amb 5 graus de temperatura, que a més és la temperatura màxima que s'espera pel dia d'avui. I també, atenció, pel partit de demà. De fet, a l'hora del partit està previst que la temperatura estigui entre 1 grau positiu i 2 graus. Per tant, és sens dubte la prova de foc de la temporada pel que fa al fred, aquest partit que el Barça jugarà a la ciutat alemanya. Com deies tu, ja ha arribat l'equip blaugrana, amb la novetat en la convocatòria. Una altra cosa és que després tingui l'oportunitat de tenir uns minuts, que en principi això està descartat per demà, de Ronald Araujo, el central uruguaià, que ja ha rebut l'alta mèdica i que entra en la dinàmica del grup. Amb un partit, com deies tu, complicat, contra un rival que, a més, és directe per accedir als vuitens de final de forma directa. Barça i Dortmund ara mateix estan empatats a 12 punts, ocupen una d'aquestes 8 primeres posicions, i tot i que la Lliga, el Dortmund, aquest any no li va tan bé, no oblidem que és el vigent subcampió d'Europa. Per tant, una prova realment molt complicada pel Barça, que ve d'una trajectòria una mica irregular a la Lliga.
El partit de demà serà especial per l'ambient, pel joc que veiem al camp, però també per un aspecte en què sempre et fixes, especialment tu, Bernat, que és la samarreta que dura el Barça al partit.
Doncs sí, perquè en una informació que ens explicava ahir el Sergi Soler a la web del Mundo Deportivo, ha fet recompte, i la veritat és que és, en fi, esfraïdor veure com el Barça, quan juga fora de casa en competició europea, renuncia directament a vestir de blaugrana. Demà el Barça jugarà de blaugrana, i això és notícia, perquè serà la primera vegada que ho farà després de 15 partits sense fer-ho. Però és que, a més, si tirem més enrere encara, comprovarem que el Barça només ha vestit de blaugrana quan ha jugat fora de casa en competició europea 2 vegades en els últims 30 partits. Això vol dir que des del mes de novembre del 2021 el Barça no vestia de blaugrana en un desplaçament europeu. Desplaçament que, per cert, tindrà el suport de moltíssims culers, feia més d'una dècada que, atenció, els 3.400 seguidors que demà seran al Westfalenstadion de Dortmund no veien un partit del Barça. I això és perquè la capacitat de l'estadi del Dortmund és molt gran, 80.000 espectadors, i això fa que el percentatge d'entrades per l'equip visitant també sigui més alta. I d'aquí aquests 3.400 seguidors del Barça, que demà segurament la majoria d'ells vestits de blaugrana animaran el seu equip.
Doncs l'equip, el Barça, que estarà acompanyat, i el Bernat Soler, que aquesta tarda seguirà les rodes de premsa del Barça, que Hansi Flick estarà acompanyat d'Iñaki Peña, oi?
Sí, a partir d'un quart de set ho explicarem també al Tot Gira, Iñaki Peña, el porter titular del Barça, i després Hansi Flick, que té una bona estadística contra el Dortmund. En els 5 partits que va jugar contra el Borussia Dortmund sent entrenador del Bayern de Múnich, va guanyar. Per tant, demà cal no trencar aquesta ratxa.
Doncs a veure si suma la sisena. I aquest matí qui ha parlat és el tècnic del Borussia Dortmund, Nuri Sahin, i ho ha seguit el Ramon Salmurri.
I Sahin, que ha explicat que Süle està lesionat de més gravetat del que esperaven i que, per tant, no podrà jugar, tampoc ho farà Bayern, i pel que ha dit, Julian Brandt tampoc podrà jugar. I a tot això, Adeyemi, que diu Nuri Sahin, que arriba molt just i ha explicat, afegit a més, que no sap si és prudent fer-lo jugar després de tant de temps de baixa. Un Nuri Sahin que va ser futbolista d'aquell Borussia Dortmund amb Jürgen Klopp a la banqueta i amb Robert Lewandowski com a davanter centre. De fet, avui Nuri Sahin ha fet broma amb el nom de Lewandowski quan li han preguntat per la capacitat de gol que té el davanter polonès del Barça i ha dit que esperem que aquesta nit, o que demà la nit marqui, i si ho ha de fer que sigui en pròpia porteria. Però, de tots els noms de la plantilla del Barça, Nuri Sahin, mig centre, mig campista, s'ha quedat amb un company de Robert Lewandowski.
Mi jugador favorito es Frenkie de Jong y tienen muchísimos jugadores. Frenkie de Jong es un jugador desde Ajax que me gusta muchísimo. Estaba lesionado, pero el Barça tiene que ser muy, muy feliz tener un jugador como Frenkie de Jong.
Doncs Nuri Sahin, l'exfutbolista del Real Madrid, també enamorat de Frenkie de Jong. Com deia el Bernat, el Borussia Dortmund a la Champions les coses li van força bé, està amb 12 punts, els mateixos que el Barça, de fet són tercer i quart, amb 4 victòries i una sola derrota. En canvi, a la Bundesliga les coses no li estan anant tan bé, és 6è classificat amb 21 punts a 5 de la Champions. I pel que fa als precedents, bones notícies pel Barça. 4 partits fins ara, el Barça mai ha perdut contra el Borussia Dortmund. 2 victòries i 2 empats.
Deixem la Champions i parlem de la Lliga per explicar la nova ensopegada de l'Espanyol. Els blanquiblaus van perdre ahir per la mínima 1-0 al camp del Getafe. Són 10 derrotes ja aquesta temporada, però el que més preocupa, Sergi Andreu, que l'equip continua en zona de descens.
I el que és pitjor, la derrota és també un pas enrere pel que fa a les sensacions, el joc, la imatge que vam veure el dia del Celta. Mal inici de partit ahir, gol d'Álvaro Rodríguez al minut 8, que ja va condicionar la resta del partit. La primera part de l'Espanyol va ser molt dolenta, la segona va millorar un pèl, però es va tornar a fer evident la falta d'encert i d'efectivitat en els metres finals, que van penalitzar un dia més l'equip. Així ho veia Manolo González a la sala de premsa.
La primera part sense ser espectacular, penso que no és pitjor que la d'ells, ni molt menys, i la segona, doncs, bueno, el que tornem a dir, quan tu a un camp que és difícil fas més ocasions que el rival, clares, i no ets capaç de marcar, no pots guanyar, no hi ha més.
L'Espanyol ha sumat només un punt fora de casa dels 24 disputats, és a dir, un empat amb 8 partits a domicili. El balanç és pobríssim, lluny de Cornellà al Prat. Tant és així que és el pitjor registre dels últims 47 anys a aquestes alçades de temporada. Per trobar un Espanyol pitjor fora de casa, ens hem de remuntar fins a la temporada 77-78, en aquella ocasió amb 8 derrotes seguides a domicili. Per sort, ara venen 2 partits seguits a casa, dissabte amb l'Osasuna i dimecres de la setmana vinent amb el València.
Un apunt més a futbol, el Nàstic de Tarragona s'ha querellat contra l'àrbitre de la promoció d'ascens de segona contra el Màlaga per manipulació premeditada. Quins són els detalls, Carles Vila?
Doncs a través del seu advocat, el catedràtic de dret penal Fermín Morales, el Club Grana va encarregar una investigació que ha confirmat que Eder Mayo Fernández va pactar beneficiar el Màlaga a canvi de pujar de categoria, ser àrbitre de segona divisió i passar a tenir d'aquesta manera una nòmina de 100.000 euros. A l'informe d'una agència de detectius també es demostra, amb gravacions d'àudio, un perfil del col·legiat contrari a Tarragona, Catalunya i fins i tot als Mossos, i un reconeixement que va mentir en l'acte del partit on va escriure que havia temut per la seva vida i que fins i tot havia entrat gent al seu vestidor. De fet, els Mossos ja havien desmentit aquestes afirmacions després del partit. A la denúncia també s'aporten testimonis que van escoltar converses prèvies i posteriors a l'enfrontament, on l'àrbitre, per exemple, va deixar entreveure el nom d'un dels jugadors del Nàstic que podria ser expulsat, tot just Nacho González, que va veure la targeta roja al començament de la segona part. És el primer cop que un club de futbol arriba a la justícia ordinària per denunciar el comportament d'un àrbitre. Aquesta tarda el Nàstic ha convocat una roda de premsa per donar més detalls d'aquesta querella presentada davant un jutjat a Tarragona.
Catalunya migdia. A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Saps que si et subscrius ara a El Periódico t'emportes un xec regal de 15 euros a Amazon.es?
I quin és el truc?
Això, que la teva subscripció es converteix en 15 euros per a les compres de Nadal a Amazon.es.
M'encanta la màgia!
Doncs aprofita, només ara, només amb El Periódico.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia... Impulsem i creem el Districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Gourmet La Vanguardia et desitja bones festes amb una gran selecció de Riojas Reserva, Conde de la Salceda, Imperial Reserva i Viña Real Reserva. Una selecció de 6 ampolles valorades en 140 euros, ara per només 89. Uneix-te al Club de Vins de Gourmet La Vanguardia i brinda aquest Nadal amb l'autèntic sabor del Rioja Reserva. Només a gourmetlavanguardia.com.
Aquesta és la història de la Mary.
La silenciosa lluita perquè la meva filla pugui respirar aire net a la ciutat on va néixer.
Barcelona, on la contaminació és un verí invisible pels pulmons de la nina, desprotegits per una anomalia genètica. Però la contaminació és una amenaça per tothom.
El futur dels seus petits pulmons és ara a les nostres mans.
Respira, mama. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I notícia que ens avança l'Isaac Vilalta. Tadej Pogacar, campió del món, no disputarà, Isaac, la volta del 2025.
Doncs sí, exacte, així és. De fet, encara no és oficial, però ja us ho podem avançar aquí a Catalunya Ràdio. Aquesta tarda, a partir de les 4, està previst, també és probable que comenci tard, la roda de premsa de Tadej Pogacar, en què exposarà el seu calendari de cara al 2025, en què, si no hi ha un gir inesperat, no defensarà la volta a Catalunya, que es va emportar que va guanyant aquesta última edició. Però suposem que disputarà el Tour de França. També podria fer la Vuelta. I de les clàssiques veurem. Dels 5 monuments, ell n'ha guanyat 3. Només li falta la París-Roubaix i també la Milà-San Remo. Aquí, a Benidorm, aquest matí els ciclistes de l'UAE han sortit a rodar. Entre ells, un que s'estrena amb aquest mallot, amb el del filial, el ciclista de Tona, Adrià Periques.
Molt bé, la veritat que és tot molt nou per mi, però la veritat que estic disfrutant molt. Sí que és veritat que som molta gent, com et dic, a poc anar aprenent i molt content d'estar aquí.
Periques, per tant, rodant al costat de Tadej Pogacar, el de Tona, Adrià Periques, té 18 anys, aquí també hi és. Marc Soler, un veterà ja d'aquest equip, que estarà de pretemporada aquí a Benidorm fins al dia 21 d'aquest mes.
I en bàsquet a la Champions FIBA, el Baxi Manresa visita la pista del Benfica portuguès, Ernest Macià, un rival o partit assequible a priori contra el CUE.
Sí, perquè no ha guanyat cap partit encara el Benfica, però aquí la gràcia és veure en aquests dos partits que queden perquè s'acabi la fase de grups si el Baxi Manresa serà capaç d'acabar primer. I això passa perquè guanya avui i la setmana que ve, i passa si pot ser perquè el Dertona d'Itàlia perdi, per exemple, avui a la pista del Chemnitz alemany. Per tant, serà una nit d'internet, d'aplicacions, de transistors, del que sigui, per veure si el partit de la... el proper partit de la setmana que ve al pavelló del Nou Congost és una miqueta més fàcil o realment la probabilitat d'acabar primer de grup es complica. En tot cas, a la Lliga CB, atenció, Baxi Manresa ara mateix, cinquè classificat. Emmanuel Cate, un dels jugadors, ens explica que és un dels grans moments d'aquestes últimes temporades.
Per l'equip està molt bé, estem en un bon moment de forma, estem competint millor fora també, venim de dues victòries consecutives fora, així que volem mantenir la ratxa, però això passa per nosaltres. Tenem que mantener nuestra filosofía de juego, estar muy atentos a los detalles y seguir trabajando como lo sabemos.
I un pas més en l'agressió a Oriol Vives, el jugador de l'hoquei Vic, Patins, per part d'un aficionat del Voltregà. Avui Marta García s'ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra.
Sí, i en eixa denúncia més d'eixa acció, quan va rebre un fort cop de puny per un aficionat del Voltregà, també s'inclou un intent d'agressió anterior per part de la mateixa persona i també els insults i escopinyades que va rebre el Vic en la seva arribada a la pista. A més, el club biguetà presenta també una altra denúncia, en este cas a la Federació Espanyola de Patinatge, amb l'explicació i proves audiovisuals dels fets. El Voltregà, per cert, va identificar dissabte el mateix agressor, que no és soci del club, i ja ha anunciat que no el deixarà entrar més en la seva pista. I Laia, també t'explica que Emma Carrasco, la nadadora lleidatana, s'ha classificat per la final dels 200 estils del Mundial de Piscina Curta, que ha començat avui en Budapest. Ha fet el cinquè registre, la final avui a les 6.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Aquesta tarda, ja ho sabeu, a partir de les 6, la transmissió dins el Tot Gira d'aquest Girona-Liverpool partit de la Champions. Ja nosaltres ho deixem aquí, però seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.